Què tal? Molt bona tarda. Passa gairebé un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps de fer prèvia, com tots els divendres del cap de setmana esportiu, en aquest divendres 22 de març de 2019. Farem prèvia de la tercera catalana de futbol, jornada número 26. El primer equip de la Unió Esportiva Sitges que en rep demà la Pobla de Claramunt. Equip amb problemes a la part baixa de la classificació, penúltim classificat, per tant, això, si cal, el converteix en doblement perillós, perquè és un equip, serà per ara, que s'estan jugant al descens de categoria. El Sitges, com saben, ve de l'empat a 1 de la darrera jornada al camp de la Granada. Demà es veurà les cares amb el conjunt de la Pobla a 6:15 de la tarda. Més complicat, teòricament, i sobre el paper, ho hauria de tenir el Sitges Sogorense, que diumenge, a partir de les 5 de la tarda, també el municipal d'Aiguadols en rebrà el Gornal. Un Gornal que ara mateix és tercer a la classificació i que té opcions de ser l'any vinent a segona catalana. El Gornal, que la temporada passada va quedar cuet, precisament, de segona catalana i va perdre la categoria. Doncs, amb ganes de recuperar-la al conjunt de l'Hospitalet, i per tant un os important per aquest Sitges Sogorense diumenge a partir de les 5 al municipal d'Aiguadols. Farem prèvia també del món del bàsquet. A la Copa Catalunya arribem ja a la jornada número 21 després de la patacada, així una miqueta entre cometes, que va patir el bàsquet Sitges dissabte passat aquí amb el Círcul Cotonifici de Badalona, amb el CUE. Viatjarà aquest diumenge a la pista del Molins, a la pista del bàsquet Molins. Ho farà, com dèiem, aquest diumenge a partir d'un quart de vuit del vespre. Seguirem també molt de prop la jornada 24 a la primera catalana d'hoquei patins, perquè el Club Patí Sitges rep el Club Patí Belloc. Després de l'última ensopegada i derrota amb la pista del Lleida, un altre conjunt lleidatà, en aquest cas el Belloc, serà el rival de Mapins Vents a partir de les 5 de la tarda. També tenim informació del Rugby Club Sitges, el primer equip masculí, ja ho vàrem dir dilluns, té ara dues setmanes de marge per preparar i per afrontar les semifinals del play-off al títol per la divisió d'honor catalana, però hi ha rugby femení. Aquest cap de setmana, per exemple, amb l'equip femení juga Copa Primavera i el primer dels seus rivals serà amb el Castelldefels demà a Santa Bàrbara a partir de les 4. Tocarà, com cada divendres, també fer un repàs de la jornada de futbol base amb els partits dels equips de la Blanca Subur i també els de la Unió Esportiva Sitges. Futbol femení, com dèiem, també els partits que jugaran els equips del Rugby Club Sitges. Saludarem també d'aquí uns moments en Francesc González, el president de la penya d'escacs del Prado. Per què? Doncs perquè li volem preguntar bàsicament com han finalitzat els diferents equips de la penya la temporada de la Lliga Catalana d'Escacs. 4 i 4. Comencem.
.012. La Generalitat al teu costat. Un certificat oficial de català t'obre moltes portes.
Si tens més de 16 anys, ja pots inscriure't als exàmens.
Consulta l'oficina virtual de tràmits i al web llengua.gencat.cat quina prova és la més adequada al teu nivell. Pots obtenir un certificat d'acord amb els estàndards europeus. Per a nosaltres és tot una garantia.
El certificat de català ha estat un punt clau per a la meva promoció professional.
Un certificat oficial de català t'obre moltes portes. Inscriu-t'hi. Troba més informació a llengua.gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
T'has fixat que Sitges té ciutat, mar i muntanya? Sitges Sport Challenge et proposa que facis esport a l'estadi més gran del món. Entra a sitgesportchallenge.cat i troba l'activitat que més t'agradi a on més t'agradi. A més, puja a l'Instagram una foto amb el hashtag SitgesSportChallenge i demostra que Sitges és l'estadi més gran del món. Suma't al repte!
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Vinga, ara mateix 4 i 6 minuts de la tarda, amb aquest temps de prèvia esportiva habitual dels divendres que comença ja ràpidament a repassar tots els partits en matèria de futbol base que disputaran els equips de la Blanca Sur. Comencem pel seu juvenil A, que amb aquest diumenge a 4:45 de la tarda rep ni més ni menys que el segon classificat, com és l'escola de futbol Gavà, a partir de 4:45 al nou Pinsbens. Queden 7 jornades, com vàrem explicar el dilluns. La Blanca ara mateix ocupa zona de descens, és tercer per la cua amb 26 punts. Ara comentarem una miqueta com queda tot plegat, però queden aquestes 7 jornades, per tant aquests 21 punts en disputa per intentar salvar l'equip. D'aquests i d'altres partits els comentem com cada divendres amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com dèiem, test d'alçada aquest diumenge per al juvenil A amb aquesta escola de futbol Gavà, perquè ara mateix estem parlant del segon classificat, que està només a un punt del líder, que és el Gimnàstic Manresa. Però bé, s'ha de jugar i veurem com afronta aquest partit la Blanca, donada la seva situació, això d'entrada.
Com tu has dit, en 7 partits, 7 finals, i pas a pas, i intentar no posar-nos nerviosos, i recuperar el joc i mirar d'estar acertats. Que és el que ens falta, estar acertats, perquè tots els equips que van per davant nostres, pocs són superiors a nosaltres. O sigui que, però clar, si n'arribes però no marques,
sí, sí,
el futbol són goles.
Una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, i de moment la pràctica no està funcionant massa bé. N'he estat mirant el que li queda a la Blanca d'aquí al final. Dels 7 partits, 4 seran a casa. Tampoc sé si això és garantia d'èxit, però per aquí, pel Nou Pinsbens, s'han de passar, com dèiem, l'escola de futbol Gavà, el Vilanova, que també està en una situació complicada, té els mateixos punts que la Blanca, el Reus i el Sant Ildefons. I s'ha d'anar al camp del Prat, que és quart, i aquests dos partits que per mi seran claus, perquè són Amposta i Ascó. Amposta i Ascó són els partits que s'han de guanyar sí o sí, bàsicament perquè l'Amposta està més o menys com tu i l'Ascó ja està descendit, vaja, té només 2 punts. Per tant, aquests dos partits especialment haurien de significar 6 punts.
I esperem que l'últim partit, el Sant Ildefons, ja no s'hi jugui res i...
Clar, Sant Ildefons ara mateix és tercer, té 39 punts, està a 3 del segon i a 4 del líder. Clar, una miqueta és el que tu dius, no? Hauria d'arribar aquí a l'últim partit sense jugar-se res.
Complicat, eh?
Ara t'ho volia preguntar, com ho veus? Com ho veus?
Home, si fem números, jo ho veig factible, però clar, ja dic, tot és que t'entri la mà de la pilota dintre de la porteria i ja està. Perquè ja dic, no, jo de tots els partits que he vist, que no els he vist tots, evidentment, cap equip ha sigut superior a nosaltres. O sigui, jo per joc, dies aquests tan passat per sobre, no. En moltes ocasions pues, hem tingut mala sort amb alguna jugada, falta d'encert, oportunitats fallades, però allò, ser superiors, jo no n'hi visc cap, la veritat.
Cal revertir la dinàmica, això del futbol o del món de l'esport en definitiva són dinàmiques, no? I ara la Blanca té la dinàmica fotuda, la Blanca té la dinàmica de perdre.
Sí, fa 5 jornades pues, vam tenir una dinàmica pues, que guanyàvem i empatàvem.
Sí.
Pues, potser hem de tornar a entrar en aquesta dinàmica.
Sí, sí, revertir la situació, i si aquest diumenge es pot donar el primer pas, escolta'm, oli en un llum, a l'escola de futbol Gavà, que recordem, és segon i per tant vindrà aquí també amb ganes de sumar 3 punts, no cal dir-ho.
Aquest s'hi juga en la Lliga.
No cal dir-ho.
Aquest s'hi juga en la Lliga.
Diumenge 4:45, el Nou Pinsbens, aquest Blanca en l'escola de futbol Gavà. Hem començat per aquí, hem volgut analitzar una miqueta més profundament la situació de la Blanca, però la resta d'equips també juguen aquest cap de setmana, Isidre.
Pues mira, el dissabte tenim un interessant juvenil B que juga a Sant Sadurní, que és el tercer i nosaltres som el segon, o sigui que també estem allà a dalt, i serà a les 6 de la tarda a Camp Sadurní. Una estona abans també jugarà el cadet A, també a Sant Sadurní, en aquest cas a les 4 de la tarda. El cadet B aquesta setmana es descansa, en categoria infantil, l'infantil A jugarà diumenge a les 12 a Pinsbens contra el Barça, Vilanova i la Geltrú. El B també jugarà contra el Barça, Vilanova i Geltrú, però en aquest cas demà dissabte a les 4 de la tarda al camp d'ells. I finalment el C ens jugarà diumenge a les 10 del matí al camp del Gelida. en categoria L20. L20 ha jugat diumenge a les 10 del matí a Pinsvens contra el Prat. L20 Vens jugarà també diumenge a les 11 al camp del Mascatarro. El Sense jugarà demà diumenge a les 12:15 al camp del Bassi Vilanova i la Geltrú. El Dens jugarà demà a Pinsvens a les 12:30 contra el Quintinenc. I finalment l'E també jugarà diumenge a les 10 del matí contra el Cubelles a Pinsvens. En categoria Benjamí, el Benjamí jugarà demà dissabte a les 14:45 al camp del Cornellà. El Benjamí B jugarà demà dissabte a les 12 del migdia a Pinsvens contra el Sant Sadurní. El C jugarà diumenge a les 11 del matí al camp del Pati Sant Ramon. I finalment el D demà a les 11:15 a Pinsvens contra el Bassi Vilanova i el Geltrú. I pel que estic veient aquesta setmana, entre el Bassi Vilanova i el Geltrú i el Sant Sadurní, quasi ens ho polim tot.
Sí. Doncs aquests enfrontaments pels equips de la Blanca i, com saben, també demà al matí, a partir de les 10, els més petits, els Pitufos i les Promeses, que començaran ja a repartir gols i bones accions futbolístiques aquí al Nou Pinsvens. Doncs aquí ho deixem. Isidre, moltíssimes gràcies per aquest repàs novament, que vagi molt bé i
esperem dilluns donar bones notícies.
Això ho esperem. Vinga, adeu-siau, que vagi molt
bé. Adeu.
Bé, doncs, quan passen 13 minuts del punt de les 4 i coneguts ja amb el seu partit, sé que jugaran els equips de la Blanca, anem a conèixer ja amb els que disputaran els equips dels Sitges. Comencem pels seus dos juvenils, el juvenil A, que en rep el base Marc Bartra, serà demà dissabte amb aquí a Guadols. A partir de 2:15 del vespre serà el partit que jugaran després del que disputin el primer equip amb la Pobla de Claramunt. Per tant, demà a 2:15 del vespre amb aquest juvenil A, base Marc Bartra. El juvenil B, en canvi, juga fora. Ho farà al camp del base Olèrdola demà dissabte a les 11 del matí. Els dos cadets també juguen fora de casa en aquest cap de setmana. El cadet amb l'escola al camp de l'escola Futbol Gavà, diumenge a les 12. I també diumenge a les 12 el cadet B amb el camp del base Olèrdola. Els tres infantils també els toca jugar lluny de Sitges aquest cap de setmana. L'infantil A al camp del Piera, diumenge a 1:15. L'infantil B al camp del base Olèrdola, dissabte a les 5. I l'infantil C al camp del Ribes, al Bosc de Plaça, demà dissabte a partir de 1:00 del migdia. En categoria Aleví, la majoria dels alevins, menys un, menys el B, tots juguen aquí a Aiguadols. L'Aleví A en rep el Barça, demà dissabte a 1:15. L'Aleví B, com dèiem, és l'únic que juga fora de casa, ho farà amb el camp del Ribes. Demà passat diumenge, a partir de 2:15. L'Aleví C en rep el Martorell Associació Esportiva, ho farà diumenge a 2:15. L'Aleví D amb la Granada, diumenge a 1:15. I l'Aleví E i l'F tenen partit tots dos contra el Ribes, diumenge a Aiguadols a partir de les 9 del matí. Finalment, en categoria Benjamí, el Benjamí A s'enfrontarà a la Fundació Esportiva Unió Esportiva Cornellà. Ho faran aquí a Aiguadols diumenge a 2:15. El Benjamí B rebrà el Club de Futbol Vegas, també ho faran aquí a Aiguadols diumenge a 1:15. El C rep el Vilanova a Aiguadols demà a 1:15. El Benjamí D i l'E juguen fora de casa amb el D al camp de la Granada demà dissabte a les 9 del matí i el Benjamí E al camp del base Olèrdola demà dissabte a partir de les 9. Finalment, recordar també que el pre-Benjamí, els més petits, juguen amb la Granada aquest dissabte, demà dissabte a Aiguadols a partir de les 12. I posem aquí també, com cada setmana, la dosi habitual de futbol femení. A la segona divisió, grup primer, jornada número 21, el Sitges Sobrense, el primer equip femení del Sitges Sobrense, després d'apretar-se una miqueta al campionat de Lliga, arran de la derrota del líder del femení Tortosa Ebre al camp del Vilanova, doncs les sitgetanes que no volen deixar escapar l'oportunitat, si cal, d'arribar amb plenes opcions a la penúltima jornada de Lliga, que és quan hauran de jugar el títol al camp de les Tortosines. Abans, però, queda molta feina a fer. D'entrada, el partit de diumenge, perquè en reben la Unió Esportiva Sant Sadurní, al municipal de Guadols, com dèiem, aquest diumenge a 1:15 de la tarda. Anem al cadet, que afronta també la 21a jornada, jugant aquí a casa amb el Gimnàstic de Manresa. Ho farà demà dissabte a partir de la 1 del migdia. I l'equip infantil, en partit de segona divisió, juga al camp del Molins de Rei, concretament al camp de futbol municipal Josep Raic de Molins de Rei, aquest diumenge a partir de les 3 de la tarda. Un quart i un minut de 5 de la tarda. Repassem també la jornada d'en rugby. Els ho dèiem tot just en començant aquest temps de prèvia esportiva. El primer equip masculí del Rugby Club Sitges, que té ara per endavant dues setmanes per preparar a fons les semifinals del playoff al títol a la Divisió d'Honor Catalana. Semifinals que afrontaran amb el guanyador del partit que jugaran el proper dia 30 al Barça i al Tarragona. Un d'aquests dos equips, rival, com dèiem, del Rugby Club Sitges a les semifinals de la Divisió d'Honor Catalana Vueling. Avança, però, l'equip de segona catalana, l'equip sènior B, ja sense cap mena d'opció, juga aquest cap de setmana a Girona, en el camp del GEC Rugby, concretament al complex esportiu Palau Sacosta de Girona, demà dissabte a partir de la 1 del migdia. L'equip femení, ho dèiem també tot just en començar, afronta una nova competició, l'anomenada Copa Primavera. Després d'acabar la Lliga en quarta posició, la primera catalana disputarà amb aquesta Copa Primavera i el primer rival serà el Castelldefels femení. El partit es jugarà demà al camp de Santa Bàrbara a partir de les 4 de la tarda. Els que encara tenen competició són, per exemple, l'equip sub-18, que rep el Sant Cugat, un partit complicadíssim per als nois del Rugby Club Sitges aquest diumenge a partir de les 12 del migdia amb el camp de Santa Bàrbara. Pel que fa a l'equip sub-16, s'enfrontarà amb el Químic, també ho farà al camp de Santa Bàrbara demà dissabte a la 1. I pel que fa al Campionat de Catalunya sub-14 de Primera Catalana, l'equip sub-14 jugarà amb el camp del Sant Cugat, al camp de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès, demà dissabte a 3:15 del matí. I posem aquí també una miqueta d'escacs, perquè el passat cap de setmana es va disputar la novena i última ronda de la Lliga Catalana d'aquest 2019, la competició més important per equips que organitza la Federació Catalana d'Escacs. Sabut això, vam pensar, li farem un truc al president de la penya del Prado, en Francesc González, perquè ens faci una miqueta de balança com li han anat les coses als diferents equips de la penya d'escacs del Casino Prado. Hi haurà, o hi ha hagut, millor dit, una mica de tot, però d'entrada saludem en Francesc González. Francesc, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Si haguéssim de fer així un balanç general, què em podries dir?
Pues un gran èxit en els equips de promoció sub-12.
Sí.
I un anar fent bastant dramàtic en els equips sèniors.
M'imaginava la resposta.
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, d'alguna manera suau.
Jo diria, en els sèniors, más de lo mismo.
Ja.
Però per contra, un gran èxit en la promoció de nens sub-12. Mm-hmm.
Comencem pel primer equip, l'equip que semblava que revifava i que podria haver evitat fins i tot la promoció per no perdre la categoria, però l'últim enfrontament amb el Sabadell, que va acabar amb derrota, doncs l'ha condemnat definitivament a jugar amb aquesta promoció.
Exacte. És més de la misma, eh? Vull dir, és un copia de pegar de l'any passat i de l'anterior i de l'altre. És el quart any que ens veiem abocats, en suspens, acaba la lliga regular amb un dramatisme que estem a punt de baixar, estem a punt de promocionar, i sempre és igual. Vull dir, cada any estem a la mateixa situació tan dantesca. Uh-huh. Aquest any, l'última jornada, ens vam poder salvar de qualsevol risc si haguéssim guanyat, doncs vam poder, molt fàcilment haguéssim pogut perdre la categoria, i al final, d'una cosa ni l'altra, ens veiem abocats a jugar amb una promoció més de permanència, com fa ja 2 anys, bueno, de fet, 3 anys, que érem els últims llocs de la classificació.
Sí.
El que passa que un any ens vam salvar de tot, els últims no vam poder fer-ho, i ara aquest any hem de tornar a promocionar una altra vegada, si volem mantenir la categoria.
Uh-huh. De moment,
realment és un drama, perquè vull dir, ja. No podem seguir així. Vull dir, no tenim, saps què passa? Que el problema ja l'hem parlat moltes vegades.
Sí.
No tenim un equip competitiu per jugar a primera divisió, aquesta és la realitat.
Uh-huh.
I quan abans ho tinguem clar, vull dir, bueno, abans ho tenim clar, però vull dir que que hem de fer alguna cosa. No ens podem estar arrossegant cada any.
Ja.
Vull dir, en una categoria en la qual ens falten jugadors i patim cada any fins a l'últim moment i els jugadors que ens poden apuntalar pues, tenen problemes perquè tenen les seves feines, les seves coses, i l'altre mig equip pues, fa el que pot, però vull dir, clar, és una categoria molt forta per l'equip que tenim.
Aquest
any és el mateix i haurem de fer un pensament aquest any, perquè
ja.
Això no pot seguir.
Doncs aprofito per preguntar-te, podríeu estar plantejant en aquests moments, Francesc, renunciar a aquesta categoria?
Bueno,
que el primer equip doncs, jugui on ara està el segon, perquè ens entenem.
Matitzant el que estem comentant,
sí.
És un escenari que ens hem contemplat, però ja no hem de parlar en junta.
Sí.
Primer acabem la competició esportiva, no? Vull dir que acaba el dia 7 de juliol, el 7 d'abril, perdó.
Sí.
Amb un partit de cara d'agost amb el que els toqui, que no sabem encara qui serà.
No sabeu encara el rival.
No, perquè s'han d'eliminar prèviament entre ells.
Val.
I després, vull dir, ens hem de sentar i tenim que parlar. Aquest escenari que he dit tu, el podríem contemplar perfectament.
Sí.
I ja veurem. Però el que dèiem, de voler matar puntualitzar el que dèiem, no jugaria el primer equip on juga el segon ara, perquè hi ha més categories intermitges.
Val.
Nosaltres estem ara a la segona categoria del rànquing català, que és la primera divisió.
Sí.
Per sota nostre hi ha una segona divisió, per sota de la segona divisió hi ha una categoria preferent, que ja és provincial, i per sota d'aquesta hi ha la primera divisió que no juga el primer equip.
Perfecte, dir, entesos.
Ara encara hi hauria un marge perquè el primer equip encara tindria recorregut i per arribar on estarà el segon. Vull dir, el que passa és que, clar, la realitat és la realitat, és la que és. Vull dir intentar tapar els rius cada vegada i aquest neguit, aquesta angoixa, vull dir, això no pot ser. Vull dir, però bueno, jo ara de moment no és un escenari que contemplem, però vull dir, de moment anem a pensar en l'aspecte purament esportiu i ja veurem quan arriba el moment i fem una reunió junta a balanç, nosaltres, a veure què decidim.
Per tant, ens fixem i posem la mirada en aquesta promoció per evitar el descens.
Sí.
És allò que intenta guanyar-te esportivament la permanència.
Sí, una cosa és el tema esportiu,
sí.
I una altra cosa és l'actual cicle de la penya, que d'alguna manera tots els clubs tenen cicles, no?
Entesos, sí.
I nosaltres ara aquell estem escoltant. I l'estem escoltant perquè tenim una gran cantera, que ja en parlarem ara si tinc una mica de temps,
i tant.
Que promet moltíssim, però entre aquests que estan començant a espuntar i els jugadors del tercer equip, per entendre'ns, hi ha un abisme d'edat. Llavors, clar, vull dir, el cicle que s'acaba és perquè no tenim una zona intermitja, uns jugadors de 25, de 30, de 20 i tant, de 19, fins a 30 molt.
Correcte.
No tenim aquest coixí. I llavors, clar, els nens que estan destacant ara...
Per fer un resum, perdona, els bons jugadors que ara té la penya, els bons, són massa petits.
Exacte, són massa petits. No podem fer anys de 6 mesos.
Clar.
Els nens tenen 12 mesos i ells tenen que anar creixent. I tenim que passar la travessia del desert fins que arribem a que aquests nois puguin despuntar.
Perfecte.
I puguin pujar a la categoria... I això seria el nou cicle de la penya, no? Llavors el problema és que el cicle que fins ara hem tingut doncs s'ha anat acabant perquè ens hem anat envellint i llavors ha coincidit la eclosió de la categoria sub-12 amb el final, diguéssim, de la categoria sènior.
Ja, faria falta...
Ja, estem en aquest problema.
Faria falta ara, com es diu en aquests casos, redissenyar una miqueta aquest camí, no? És a dir, com abordem aquest camí...
Aquesta transició.
Aquesta transició.
Aquest pla de transició, aquest nou cicle que creiem que hauríem d'obrir, perquè és que continuar pel camí que anem ara... Vull dir, és un patiment que, no, que jo crec que no hauríem de fer.
Si és que és allò que t'acaba salvant gairebé sobre la botxina...
Però per salvar-nos estem passant rondes
penúries...
tremendes, vull dir, m'entens?
Sí, perfecte. Doncs bé, de moment però queda aquesta última esperança de poder-se salvar esportivament, vull dir, no s'hi ha de renunciar, una cosa és una cosa i l'altra és l'altra.
Una cosa és el tema esportiu, una altra cosa és la situació conjuntural que tenim ara, és un tema diferent.
Com a club.
Segurament està interrelacionat, però és diferent.
Perfecte. Doncs
anem primer a solucionar el tema esportiu
i
després ja veurem què fem amb el tema ja conjuntural, vull dir, a veure com estem ara.
Perfecte. L'equip B... Sí que va fer els deures.
L'equip B i l'equip C ha pogut fer els deures, però és un capítol de gara, perquè, com ja hem parlat altres vegades, els millors jugadors de l'equip B han tingut que anar a reforçar a l'equip A, amb la qual cosa les aspiracions d'ascens de l'equip B ben aviat es van troncar. I llavors, que, o sigui, jo penso que si el segon equip pogués jugar amb els titulars que té, hauríem pujat de categoria. Però clar, és que això és una fal·làcia, perquè com comencem el campionat, ja ens van tenir que disposar els millors jugadors per reforçar el primer equip, no? Uh-huh. I una cosa similar passa amb el equip B. Ai, amb el equip C, perdó. L'equip sí. C no ha patit tant, aquest any no ha patit tant, però diguéssim que el B i el C han mantingut la categoria, malauradament, han pogut tenir aspiracions inclús de poder pujar de categoria, però ben aviat es van veure que l'únic que podien aspirar era conservar la categoria.
Perfecte, doncs fins ara les males notícies.
Exacte.
Entre cometes, eh? Ara
sí,
tenim...
Continuistes, les notícies continuistes.
Ara les bones. Les bones, ens arriben de la mà, com dèiem abans, Francesc, sí. dels més petits.
Sí. Aquest, nosaltres hem fet una aposta per l'escola. Tenim ara 64 nens i nenes.
Déu-n'hi-do.
És una veritable... Tenim problemes d'espai que tenim que parlar amb la Junta Directiva perquè els deixi més puesto perquè no tenim. Tenim un problema d'espai per ubicar. Tenim que fer classes 3 dies a la setmana perquè és que si anéssim tots de cop no cabríem. Vull dir, i tenim una explosió de joc i de nivell d'una sèrie de nens i nenes que, bueno, si dic el balanç, mira, l'equip, que els tenen que fer una categoria més perquè el primer equip de tant en promoció,
sí.
Que juga a la preferent, la màxima categoria som 12, ha quedat 7. Aquest, clar, s'ha hagut de barallar amb equips molt forts i, bueno, i a més ho conserva la categoria dignament. El segon equip i el tercer equip, que jugaven la primera divisió, que és la que està és la inferior,
sí.
Doncs ara han quedat campions. O sigui, dels 10 equips que hi ha a cada grup, han quedat campions un de cada grup,
uh-huh.
Però malauradament no poden pujar, perquè la categoria superior només pot haver-hi un club de cada equip, un equip de cada grup.
Perfecte.
Llavors, clar, això, on maniata, m'entens? Perquè han quedat campions en els dos grups, que podien tenir 3 equips a la màxima categoria,
uh-huh.
Però bueno, per el reglament que ja existeix, i que d'alguna manera s'entén, doncs s'han quedat un que les pobres sense poder pujar. Però bueno, ha sigut un any gloriós, vull dir, molts nens han pogut rotar, vull dir, rotar alineacions, vull dir...
En resum...
El que ha entrat no ha desentonat... Vull dir,
ja. En resum, Francesc, estem parlant... Vaja, d'una de les millors pedreres que ha donat o que està donant, perquè encara no s'ha acabat, la penya.
Jo penso que una escola amb 60 nens, 64, jo no recordo, potser l'Antoni Ferret...
Sí, probablement, sí, els més veteranos en aquest sentit.
Però a mi em sembla que, si li preguntés, si diria que tampoc recorda una escola amb tanta quantitat de nens, i a més de nivell, perquè vull dir, estan, n'hi ha molts que destaquen,
sí.
Però els joves que són estan destacant, amb la Martina Mundialista, amb el Leo Garner, que és un jugador molt fort per la seva edat, amb el Martí Marín, que també està destacant molt. Tenim un grupet d'èlit de 4 jugadors actualment que està rebent classes de tecnificació amb un gran mestre, amb un mestre internacional, professional ja.
Caram.
O sigui que estem una mica cuidant
sí.
Tota la formació de progrés. Vull dir que estem fent una aposta molt ferma per l'escola i, bueno, i esperem, clar, el problema és que ja dic que hem de deixar passar un temps fins que aquests nens puguin arribar a unes edats ja que puguin reforçar i
clar.
Els equips són superiors, no?
Doncs
però, bueno, l'escola només dona que alegria.
En aquest sentit, Francesc, només cal que us felicitem, perquè, evidentment, estem parlant de, ens ho deies ara fa uns moments, prop de 70 nens i nenes que...
Quasi 70, sí, sempre. Sí.
Parlaves d'aquests problemes d'espai, no? Beneït problema, bueno, no?
Sí, si féssim un dia, sí, beneït problema.
Beneït problema.
Si féssim tots un dia, no cabríem.
Ja.
O sigui, hem de fer 3 dies a la setmana per poder ens repartir, i tot i així tenim overbooking, eh?
Perfecte.
Hem de parlar seriosament amb la presidenta a veure si ens ha dit una mica més d'espai, però no tenim puesto.
Molt bé. Doncs Francesc González, president de la penya d'escacs del Prado, gràcies per atendre'ns una vegada més.
Per trucar-nos.
Ja hem fet balanç i estarem pendents, com dèiem, d'aquesta promoció per la permanència que haurà d'afrontar amb el primer equip el cap de setmana del 6 i el 7 d'abril.
Molt bé, Pitu. Gràcies per vosaltres per trucar.
Gràcies, Francesc. Una abraçada. Adéu-siau.
Una abraçada, igualment. Bona tarda.
Doncs ja ho han pogut escoltar, les millors notícies ens venen de la canalla, aquesta canalla que està apretant fort i que, bé, assegura un bon futur dels escacs per la gent de la penya del Prado. Malauradament, com es deia en Francesc, bé, el primer equip doncs, continua amb aquests problemes i gairebé cada temporada lluitant per no baixar, sí que aquestes últimes temporades ho ha aconseguit salvar. Ara estarem pendents, com dèiem, d'aquesta promoció per la permanència, però interessant la reflexió que ens feia en Francesc de dir, home, no podem continuar amb una situació així d'estar patint i patint i patint cada cap de setmana i, a més, limitant també les aspiracions que puguin tenir el segon i el tercer equip. Doncs hem volgut fer balanç d'aquesta nova temporada de la Lliga Catalana d'Escacs d'aquest 2019. Passem pàgina, 2:15 de 5 de la tarda, anem al futbol. Toca fer prèvia del que ha de ser la jornada número 26 al grup 12 de tercera catalana, que ens arriba ja amb alguns partits per la tarda de demà dissabte. Concretament a les 5 tenim la Múnia Penya Jove, també a les 5 el Òdena Riu de Bitlles. A 6:15, aquí a Aiguadols, el Sitges s'enfronta a la Pobla de Claramunt. També a 6:15, dos partits més, el Sant Andreu de la Barca, la Granada i el Cubelles Ribes. Dos equips, ara per ara, doncs en un extraordinari moment de forma. Ja per diumenge, per la tarda de diumenge, perquè no hi ha cap partit per al migdia, a les 5 tenim el Montserrat Igualada Moja, el Mediona Capellades i la Noia Piera. Tancaran aquesta 26a jornada el partit de 6:15 que enfrontarà el Masquefa i l'Olivella. Bé, ara parlarem del partit que haurà de jugar amb el Sitges demà amb la Pobla de Claramunt, però, Toni, bona tarda. Partit de demà a Cubelles és molt interessant. Veurem de què és capaç el Ribes i veurem si el Cubelles encara, doncs, que entenc que sí, li queda gasolina per afrontar amb aquest final de campionat.
Sí, aquest serà el tercer derbi consecutiu i ja serà l'últim fins que no arribi la penúltima jornada en la que doncs, jugarà el derbi amb els Sitges, la Unió Esportiva Sitges. Però bé, el Ribas sempre és un equip molt perillós, més a camp contrari, més tenint en compte que és un equip que porta doncs, 4 partits consecutius sense conèixer la derrota, amb 3 victòries i un empat.
Sí, sí. Marcant gols.
Marcant gol. Està abonat amb el 4.
Sí, senyor. Vull dir,
en 3 partits ha marcat 13 gols, que ho diu tot, no? I bé, anirà al camp del Cubelles, un Cubelles que a mi me va causar molt bones sensacions. Té un equip complet totalment i que doncs, té banqueta i això és important, és un equip molt compacte, serà un partit molt maco. Ja Ribes, el Cubelles va guanyar, va ser superior al Ribes, però ara falta el camp del Cubelles, és un camp molt gran.
Veus aquest Ribes, Toni, capaç de donar la sorpresa? I quan dic capaç de donar la sorpresa, dic capaç de guanyar i d'endur-se els 3 punts del Pons i Ventura?
És un Ribes que està en el millor moment. Que acabi guanyant, no ho sé.
Clar, això és difícil
de veure. Això no ho sé perquè doncs, el Cubelles està molt fort.
Per això.
Més que
per això.
Però, compte, que això...
El Cubelles ho haurà de pencar.
Sí, però molt, perquè doncs, el Ribes té molt a guanyar i poc a perdre. El Ribes està allà del tot, ha fet una temporada sensacional i el que s'està jugant ara molt és el Cubelles. Perquè el Cubelles no pot fallar, té que seguir la mateixa línia.
No pot fallar el Cubelles, com tampoc pot fallar l'Òdena, que rep el Riu de Bitlles, demà també a les 5, compta el Riu de Bitlles, que no deixa de ser un rival bastant emprenyador, en el sentit que ja li va restar 2 punts l'altre dia al Moja.
Sí, 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 i a més és un equip que ara està en un bon moment. Per fi han fet un equip... És que, de fet, el partit del Riu de Bitlles, Moja o Moja... No, va ser Riu de Bitlles,
sí, Moja.
És que els dos entrenadors... Mira, l'entrenador que estava portant el Riu de Bitlles és el que ha estat sempre, els últims anys, amb el Moja. I l'entrenador... Doncs que estava portant el Moja és l'entrenador que havia portat l'any passat doncs al Riu de Bitlles.
Estem parlant de Manel Lora i Alejandro Carretero.
Correcte, tant Carretero com Manel Lora. Què passa? Que l'equip de Carretero ara està en un gran moment i jo crec que és un dels equips que li pot generar moltes dificultats a l'Òdena.
Veurem, perquè Riu de Bitlles suposo que anirà amb tota la intenció de treure quelcom positiu d'Òdena. Tampoc pot fallar, ara que estan parlant d'ell, el Moja. Va a Montserrat Igualada.
Sí, però el Moja està molt bé.
Sí.
Penso que està molt bé. I no és el mateix el Riu de Bitlles que el Montserrat Igualada. Jo penso que Montserrat Igualada, tot i que juga a casa, és un equip que és capaç de lo millor i de lo pitjor. Potser demà doncs mostra la millor cara,
sí.
I acaba patint el Moja, però jo veig el Moja molt fort, i el Moja doncs d'aquí poc temps té el Cubelles, el Moja sap el que es juga i estan en bon moment.
I parlant d'equips que no poden fallar, si és que volen seguir aspirant, en aquest cas, a pujar, és l'Olivella. L'Olivella, que juga al camp del Masquefa, o Masquefa, que ara ho estava veient, Toni, està en problemes perquè és quart per la cua.
Sí, perquè és un equip que intenta jugar molt a futbol, no és un mal equip, però, home, a l'Olivella té que guanyar a Masquefa si vol seguir en la lluita, si vol seguir estar allà. És un partit, i més tenint en compte que és un partit que és l'antesala del proper partit que l'Olivella rep a l'Òdena a casa.
Buah!
Per això t'he dit que...
tindrem un Olivella a Òdena la propera jornada.
La propera setmana. Per això t'he dit que és un partit tan important per l'Olivella, no pot fallar, perquè després rep a l'Òdena, i aquí sí que, doncs, si guanya, l'Òdena rebrà amb tota la intenció del món.
Jo crec que si no passa res extraordinari i l'Olivella acaba guanyant a Masquefa, que seria el més normal,
sí, sí.
Crec que aquest partit que comentaves ara, aquest Olivella a Òdena, podria ser una de les últimes oportunitats d'aquest Olivella.
Sí, 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 sí. A més,
és a dir, bona part de les aspiracions d'aquest Olivella passen per guanyar i superar
l'Òdena.
Sí que tens un Moja entremig.
Sí, sí. Clar, per mi és més perillós, ara per ara, el Moja que l'Òdena. Però si tu guanyes a l'Òdena, té molts números.
Home,
sí,
sí.
I recuperes una altra vegada aquella il·lusió que tenies abans. Jo vaig veure l'Olivella molt fort, vaig veure un Olivella que va lluitar fins a l'últim moment, li va complicar molt la vida a la Múnia, perquè per mi me va semblar un molt bon equip, la Múnia, però l'Olivella està ara, se l'ha cregut a l'equip i vol lluitar fins a l'últim minut.
I demà al Municipal d'Aigua Dolça, a partir de 6:15 de la tarda, tenim aquest Sitges, la Pobla de Claramunt. Ens hem fixat especialment amb els números de la Pobla i, evidentment, són números que expliquen perfectament la seva situació de la classificació. Ara mateix penúltim amb 14 punts, amb només 2 victòries, 8 empats i 15 derrotes. Fora de casa, clar, l'estadística és sagnant. Només ha sumat un dels 36 punts possibles. Això és poquíssim. Més dades. En 7 dels 12 partits jugats com a visitant han encaixat 4 gols. Per tant, és un equip que encaixa molt quan juga de visitant. Tot i que té a les seves files Samuel Pérez, que és el seu màxim golejador, ha fet 22 gols i és el tercer màxim golejador d'aquest grup 12. És curiós, és molt curiós.
Sí, un equip que està baix del tot i té el tercer millor
golejador. El tercer màxim golejador. De poc, de molt poc, gairebé de res, li estan servint els gols de Samuel Pérez a l'equip de la Pobla de Claramunt. A la primera volta el Sitges ja va ser capaç de guanyar allà 0-2, tot i que ens fixem també en el resultat de la temporada passada aquí a Aigua Dolça, que va ser només de 1-0. Per tant, són aquests partits, Toni, que dèiem que ara costen de guanyar, perquè clar, t'enfrontes a rivals que s'estan jugant alguna cosa.
Sí,
i la Pobla, evidentment, s'està jugant salvar-se. Ja es va salvar pels pèls la temporada passada, perquè va quedar quart per la cua, ho he mirat aquest matí, i bé, el Sitges sí que no es juga més que els 3 punts i que intentar acabar de la millor manera possible la temporada, perquè la propera ve carregada de novetats. Ara ho intentarem explicar una miqueta,
però,
el que podem.
Però això també dificulta una mica el Sitges, no? I t'hi diré per què. Si nosaltres, doncs, que estem aquí i que realment sabem moltes coses, m'imagino que doncs a les oïdes dels jugadors dels Sitges també li arriben moltes coses.
Evidentment.
I clar, el futur està a l'aire.
El món del futbol nostre d'aquí, Toni, és el que és.
Clar.
I ens coneixem gairebé tots aquí.
Clar. Per ells el futur està a l'aire.
I quan dic aquí dic Garraf, Penedès.
Sí, sí, per això. I per ells aquest partit és que no sé com se l'agafa l'equip. És important, perquè a més en 2 partits el Sitges tampoc tan sol ha sumat un punt i té que guanyar la Pobla de Claramunt. Una Pobla de Claramunt que, tot i la trajectòria que porta, és l'únic equip que ha guanyat el Cubelles.
Sí. Sí,
és l'únic, el Cubelles ha perdut un partit i ha estat
aquesta etiqueta
amb la Pobla de Claramunt,
que de poc li servirà, evidentment.
No, però és un equip doncs, que no te pots refiar, que tens que sortir a guanyar, que jo no sé com estarà els ànims dels jugadors dels Sitges, però queda molta temporada i tenen que acabar del millor possible aquesta temporada.
Uh-huh. El partit de demà s'ha d'afrontar doncs, bé, amb l'objectiu clar, s'ha de guanyar, s'ha d'intentar doncs, fer un bon partit i escolta'm, i la setmana que ve més, perquè la setmana que ve te'n vas a Moja.
Sí, sí, per això. No vulguis ressuscitar morts,
sí, clar, sí,
perquè
sí,
aquí
sí.
Vas ressuscitar el Capellades i no vulguis ressuscitar aquí a la Pobla de Claramunt, guanya, perquè després vas a Moja. I seria molt interessant doncs, que s'agafassi aquest partit al Sitges a Moja amb molta intenció, perquè si el Sitges se l'agafa amb les sensacions que s'ha agafat molts partits, el Moja ho tindrà difícil, però depèn de com arribi el Sitges.
Uh-huh. I dèiem que, de cara a la temporada que ve les coses poden canviar.
Poden canviar.
De fet, canviaran.
Sí, canviaran.
Si no passa res extraordinari. Desconeixem quan se li donarà oficialitat a tot això, però en qualsevol cas el que els podem avançar és que els Sitges, com a mínim, la temporada que ve jugarà a segona catalana.
Això com a mínim.
Com a mínim.
Uh-huh. Això com a mínim.
I algú es preguntarà,
com i per
és,
què?
Com és possible això? Uh-huh. Si efectes de classificació doncs, ja no pot aconseguir l'ascens. Doncs, pel que hem pogut saber, hi ha un acord doncs, gairebé ja tancat amb la Joventut Ribetana perquè el Sitges agafi la seva plaça d'entrada a segona catalana.
Uh-huh.
No oblidem que la Joventut Ribetana a dia d'avui aspira a pujar a primera catalana. És a dir, que ens podríem trobar, en el millor dels casos, amb uns Sitges jugant a primera catalana de temporada que ve.
Uh-huh. No oblidem que ara per ara la Ribetana, Joventut Ribetana, està a 3 punts de la promoció i que queda molta competició, però que la Joventut Ribetana, calendari per calendari, lo té una miqueta més assequible, més sobre el paper.
Sobre el paper,
sobre el paper, sempre sobre el paper, no sobre la pràctica. Sobre el paper més assequible que el Martorell, que és el segon. Perquè fins i tot la Joventut Ribetana en el penúltim partit del campionat anirà a jugar al camp del Martorell.
Recordem que ara l'Atlètic Sant Just mana en aquest grup de ser de segona catalana, segon actualment és el Martorell, com deies Toni, i tercer aquesta Ribetana de Manuel Rodríguez, que bé, l'altre dia vaig poder estar parlant amb ell uns minuts i ens deia, no era el nostre objectiu aspirar a pujar a primera, però ens hem trobat allà.
Sí,
i aquí no, la marca un dulce.
Clar, però se l'han trobat perquè han fet una bona temporada, perquè ningú regala res i perquè la Joventut Ribetana té un molt bon equip. Té jugadors que han jugat a primera catalana, té molt bon equip, un equip justet d'efectius, perquè doncs, ara se'l va lesionar el Carlos Narejo, el seu golejador, però que s'incorporaven doncs, últimament Over
Ramos, sí que, Over Ramos, que ha estat un parell de temporades al Sant Ildefons, a primera catalana.
Va demanar la base al Sant Ildefons, sí. I ara s'ha incorporat a la Joventut Ribetana i que la propera setmana incorporarà un altre jugador. Un altre jugador amb pes important, que pot anar molt bé a la Joventut Ribetana.
Hasta aquí puedo leer, com es diu en aquests casos.
Correcte.
Del que hem pogut saber i el que hem pogut esbrinar, doncs així estaria la situació. Repetim, falten confirmar, suposo, diverses coses. D'entrada, doncs, acabar de parlar-ho tot, de com quedarà la situació d'uns i altres, però no trigarem massa en suposo, Toni, en que això es faci ja oficial.
No, perquè està bastant adelantat. Potser el que esperen una miqueta i el que crec que estan esperant és que doncs, passi com a mínim un parell de jornades o una jornada perquè cada vegada quedi menys perquè acabi la competició per lo molt que s'està jugant la Joventut Ribetana també una miqueta la trajectòria del primer equip dels Sitges.
Evidentment, hi ha una temporada en joc, s'ha d'acabar, s'ha de respectar a tothom que està doncs, en la seva situació actual, que és la d'intentar acabar la temporada de la millor manera possible.
Sí.
Com quedarà tot la temporada que ve, això ja ens ho explicaran o ens ho hauran d'explicar. hi haurà un primer equip, però la pregunta seria, hi haurà un segon equip? Aquest segon equip del Sitges continuarà existint?
Sí.
Aquesta seria una de les preguntes.
Sí, però és segur que existirà aquest segon equip.
Doncs serà
el Sitges tindrà dos equips, tal com ho té ara.
Sí, sí.
El que passa que, clar, si el un està a la segona categoria, com ho venim, l'altre ja estarà a la tercera, no els dos equips a la mateixa categoria. I si el Sitges actual està a la tercera, serà el del grup d'UCE, que és el que actualment tenim. Al grup d'UCE de la tercera catalana.
Tanquem parèntesis, Toni.
Tanquem.
Tanquem parèntesis. Però estem, com es diu en aquests casos, atentos a sus pantalles.
Sí, perquè aviat...
Perquè, evidentment, això s'acabarà doncs, fent oficial.
Sí, i jo penso que és hora que doncs, els directius dels Sitges comencen a dir alguna cosa, sobretot el president,
sí.
Perquè, clar, ho sabem tot, per falta... oficialment que digui alguna cosa perquè sembla que doncs, això costa bastant de dir.
Bé,
no?
Suposo que és allò de tenir-ho tot lligat, ben lligat, signat per poder donar-li, repeteixo, oficialitat.
Sí, per això és com si està inflant un...
A nivell federatiu també suposo que això s'ha de treballar, com funcionen aquestes no sé si dir compra de places o de fusions, clar, tot això ja ens hi vam trobar una miqueta la temporada passada quan desconeixíem tot aquest món de federatiu, no?
Sí,
vull dir, la qüestió més com ho diríem, més legal de tot.
Però la federació, jo sé, sabem que està molt adelantat, però això és com aquell que està omplint una galleda d'aigua amb tota la intenció que no vessi,
sí.
I està perdent, té un poro i està perdent l'aigua.
Sí.
Vull dir que tu pots buscar el silenci, que tot passi bé, però
bé,
ho sap tothom.
En qualsevol cas, repeteixo, aquest mundillo és el que és,
ja.
Aquí ens coneixem tots, gairebé, i bé, això està així. Això està així, vull dir que ningú s'estranyi que el que explicàvem doncs, acabi passant, i és que el Sitges l'any que ve pugui tenir un equip a segona catalana o fins i tot a primera. Demà a 5:45, però, la realitat, i la realitat de moment és la que l'enfrontarà amb la Pobla de Claramunt. Diumenge a 5:00, el segon equip, el Sitges Sobrense, teòricament, Toni, ho tindrà més difícil, perquè rep el Gornal. Atenció amb aquest Gornal, que ara és tercer a la classificació, que té 52 punts i que amb 75 gols és l'equip que més porta veu, és l'equip més golejador. Fora de casa té bons números, evidentment, per anar tercer. Presenta un balanç de 5 victòries, 3 empats i 4 derrotes, però porta 6 victòries consecutives. Per tant, es troba en un moment òptim.
Sí, és un equip que està lluitant a dalt, que li posarà les coses molt complicades.
Que vol recuperar la segona catalana, perquè la temporada passada va quedar cué, va fer una temporada desastrosa i vol recuperar la categoria.
Sí, vol recuperar-la, està fent una magnífica trajectòria, una magnífica campionat, i penso que doncs, ho tindrà molt complicat el Sitges-Sobrense aquest partit. Un Sitges-Sobrense que és capaç de tot, i de fet un Sitges-Sobrense que té que seguir la mateixa línia, no? Sobretot a casa, no? Perquè últimament a casa s'està doncs, assegurant els punts, no? I té que assegurar els punts en aquest partit. Passi el que passi l'any que ve.
Sí, passi el que passi, evidentment. Una cosa és la que toca ara, que és centrar-se en aquest final del campionat. El que puguin estar treballant els clubs, els directius, és una altra cosa, però, evidentment, primer, acabar de la millor manera possible aquesta, diguem-ho així, aventura en aquest grup desè de tercera catalana. Interessant, per tant, el partit de diumenge, aquest Sitges-Sobrense-Gornal, repetim aigua dolça a partir de 5:00. En 11 minuts arribarem aquí a 5:00. Anem al món del bàsquet. A Copa Catalunya es disputa en aquest cap de setmana la jornada número 21 del bàsquet Sitges després de la derrota sorprenent fins a cert punt dissabte passat aquí a Pinsbens davant el CUE, el Círcul Cotonifici de Badalona. Juga en aquest diumenge a 8:15 del vespre al pavelló municipal de Molins de Rei per enfrontar-se a un bàsquet Molins que ara mateix està en una situació una mica delicada perquè és quart per la cua, per tant intentant evitar haver de jugar la promoció de descens. Ens hem fixat especialment els números del bàsquet Molins a la seva pista, doncs a parts iguals, 5 victòries, 5 derrotes. En ve de perdre 84-65 amb el Ripollet, amb l'actual líder. A la primera volta, el Sitges ja va ser capaç de derrotar el Molins per un marcador de 68-61. Com dèiem, aquest bàsquet Molins, bàsquet Sitges, diumenge a 7:15 del vespre. Anem a l'hoquei patins. A la primera catalana es disputa amb aquest cap de setmana la jornada número 24 amb el primer equip del Club Patí Sitges després de la derrota a Lleida. Juga contra un altre equip lleidatà, en aquest cas el Belloc, partit que jugarà aquest dissabte, demà dissabte, aquí a Pinsbens, a partir de les 5 de la tarda. Bé, Toni, després de l'ensopegada de l'altre dia a Lleida, no queda més que, com es deia en Carles Busquet, de seguir remant i d'intentar doncs, guanyar el partit de demà amb el Belloc. Un Belloc que ja va derrotar els Sitges a la primera volta per 6-4.
Sí, si mirem la classificació, teòricament el Sitges superior.
Sí, és un Belloc que ara mateix és 11, té 28 punts, està en una zona, doncs, allò que ni fred ni calor. Sí que ve de guanyar l'últim partit, 7-3 amb el Vilaseca. Bé, fora. És interessant aquesta dada com a visitant, compte perquè el Belloc no ha guanyat cap partit, només n'ha empatat dos a Sant Cugat i a la pista de l'Espanyol i han encaixat 8 derrotes, per tant no sap el que és guanyar fora al Belloc.
No, és un equip que
esperem que això continuï una setmana més.
Correcte, és un equip que s'ha fet molt fort a la seva pista, que a la pista contrari, com tu dius, tan sols ha sumat dos empats, dos punts, i que, home, el Sitges és molt conscient de lo molt que es juga. No es va jugar mal partit i va acabar perdent la setmana passada, i aquest té que recuperar, sobretot un Sitges que nota molt, té molta dificultat les pistes de parquet, la pista de parquet sí, se la traguen tant als
Sitges. Sense anar més lluny, la pista de l'altre dia amb el Lleida, on ens ho deia el Carles Busquet, que l'equip no es va sentir en cap moment còmode damunt del parquet. Recuperem precisament aquesta conversa que manteníem, o part de la conversa que manteníem amb Carles Busquet, analitzant, doncs, com està l'equip després de la derrota a Lleida i com afrontaran el que resta de temporada, tenint en compte que un dels seus jugadors, Jorge Rey, doncs ja ha causat baixa per qüestions laborals. Precisament de Jorge Rey va començar parlant l'entrenador Carles Busquet.
Sí, mira, així és la vida, no? Del treball, no? I sí, ha tingut que marxar. De fet, mira, està visquent ja a Lleida mateix.
Déu-n'hi-do.
I com que teníem una baixa ahir, doncs el vam poder, perquè aquesta setmana no la podem entrenar perquè estàvem al tema de mudances i tot.
Sí.
I mira, com que estàvem a dos carrers, diguem, de casa seva d'ara, doncs mira, va poder fer un cop de mà.
Vaja, ha estat curta la seva presència aquí al Sitges. Això us fa replantejar alguna cosa, Carles, o no?
Bueno, no, aviam... El Jorge, com la situació com estava, que estava vivint a casa d'Àlex Aguilar i era un jugador que, doncs, que no ho feia malament, doncs havíem tingut una baixa a principi de temporada i mira, doncs vam tenir l'oportunitat d'això de fer-li fitxa, però tothom pensava que mínim estaria fins al juny.
Clar.
Però bueno, mira, així és la vida i res, a seguir amb els 8 que som i a tope.
És curiós, perquè jo recordo el dia fins i tot que vam poder parlar amb ell, aquell mateix dia ens va dir tinc una entrevista de feina, suposo que aquella entrevista va anar bé,
sí.
I al final doncs ha hagut de marxar, com deies, fins a Lleida. En fi, a seguir endavant, ara sense ell, és obvi, del que queda, Carles... Belloc ara aquí a Pinsbens, heu de visitar pistes com Igualada, com Vendrell i com Santa Perpètua, teniu la majoria dels partits aquí a Pinsbens, no sé si dir que això és garantia.
Bueno, aviam, per exemple, aquest cap de setmana doncs ho tenim, diguem, més a favor, no? Diguem, per posicions de classificació i que estem a casa i tal. Setmana que ve Igualada, la pista no és del tot complicada, al final sí que l'equip potser té una miqueta més de qualitat, però després ve el Reus aquí, que això serà un partidazo,
sí.
Després hem d'anar a l'Andrei, que també serà un altre partidàs, i allà també es patirà, i després dos seguits a casa, que ells també en principi hauríem de sumar, però que a la primera volta els vam empatar.
Sí, sí, Vilaseca i Monjo, sí, sí, sí.
Al final no podem mirar molt endavant.
Exacte.
Perquè és que aquest mateix dissabte no hem de saludar ningú que anem a treure aquells tres punts, que hi comptem, però al final, mira, és que ja ho diem cada setmana, no?, que veus uns resultats que dius, ostres, tu, saps com pot ser? Doncs sí, pot ser.
I tant que sí.
Carles, potser la pregunta no diu res, però, però diu moltes coses. Jo te pregunto, què et preocupa més ara per ara? Els partits que es queden a casa o els que te queden a fora?
Hi ha dos partits, bàsicament, que són els més... No, els que tindrem més respecte, no? Al final, que serà aquí a la casa contra el Reus, i allà a Vendrell. Són els dos partits top, diguem, que queda.
Sí.
Són, bàsicament són aquests dos els partits durs, però clar, és que cada partit és un món. És que al final és el que dic, que mira, l'altre dia contra Andorra no esperàvem fer un 6-1, no? O guanyar d'un a Sant Cugat, o no sé, que està complicada la cosa.
Sí, sí, que pots pensar que Reus i Vendrell, evidentment, per nom, poden ser els rivals més difícils que us queden, però sense anar més lluny, bé, dissabte us veieu les cares en un bell lloc.
A bell lloc ben perdre, no?
Per això.
Ja. Ara t'ho volia dir.
La llàstima potser és aquesta sensació, no, Carles, de que venies d'un 6-1 amb l'Andorra i que vas a Lleida i acabes ensopegant. Però bé, en fi.
Sí, sí. Bueno, jo veient com estaven els jugadors patint de, pues això, de que no estaven
còmodes,
doncs no és allò que dius, hòstia, és que no heu volgut jugar, heu volgut anar al vostre rotllo i no heu fet, no? No hem fet res del que treballem. No, és que ho intentàvem, però no.
No hi havia manera.
No es podia, no hi havia manera. I bueno, així tot, mira, saps? Podia haver sigut un drama, també, però vam estar allà i al final no estem allà per casualitat.
Doncs clar que no. Al final queden encara unes quantes jornades. Abans no arribem al final del campionat i el Club Patí Sitges farà tot i més per intentar colar-se en aquest play-off d'ascens nacional catalana. Per endavant, doncs, partits molt complicats, com li comentàvem l'altre dia amb el Carles. Reus, Vendrell, que a priori són els equips que també han d'estar com tu lluitant, però en fi, es presenta un final de curs, Toni, apassionant, eh?
Molt apassionant.
Molt apassionant, aquesta molt apassionant. Primera catalana. La cosa està maca, està maca. Molta atenció també perquè el Sènior B té doble compromís aquest cap de setmana i quins dos partits que té, perquè d'entrada té un partit pendent que ha de jugar a Riudoms aquesta nit a 9:45. Riudoms. I demà rep el líder, el Valls, a Pinsbens, a 8:45.
Uf.
Quins dos partits per aquest Sènior B?
Dos equips que s'estan jugant al puixar, tant el Riudoms com el Valls.
El Valls està el líder destacat, el Riudoms està allà, amb el Vilanova.
I té un partit a mig amb el Vilanova que li faltarà minuts per jugar. Allò de l'àrbitre.
Sí, recordem que la lesió de l'àrbitre va obligar a suspendre el partit. Era favorable al Vilanova, cert? 5-2.
Sí, 5-2, sí.
S'haurà d'acabar, suposo, amb aquest partit. Bé, doncs així està el món de l'hoquei. Recordar també que, per exemple, amb el juvenil, en partit de Copa Federació, juguem aquest diumenge a partir de les 9 a la pista del Sabadell, que el Benjamí rep el Martinenc, que en partit de Copa Barcelona, demà dissabte aquí a Pinsbens, a 6:45 de la tarda, i que el pre-Benjamí jugarà amb Igualada, ho farà demà dissabte a partir de la 1 del migdia. Fins aquí hem arribat i, per tant, desitjant-los que passin un bon cap de setmana. I, Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Gràcies també a tots vostès per la seva confiança una setmana més. Dilluns, temps de descompte a partir de les 4 de la tarda, intentant donar doncs, bones notícies i bons resultats esportius. Que vagi molt bé. Adéu-siau.